La Viqui pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes, Viqui Friquis. Aquí estem, per presentar-vos un nou programa de la Viqui Pregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Ara fa una mica més d'un any, el 19 de setembre, just acabades les festes majors de 2023, Ona Codinenca publicava la notícia de la denúncia als Mossos d'Esquadra de 3 casos d'agressió sexual, 2 noies per tocaments i una per vexacions, i recollia el testimoni d'una de les víctimes. L'Abril ens explicava en primera persona què significa ser víctima d'agressió, com va viure ella i el seu entorn més proper tota la situació. Ens deia que tan dolorós com la mateixa agressió havia estat veure com alguns veïns, algunes persones que ho van presenciar, defensaven l'agressor. Ens volem fixar especialment en això, les reaccions de justificació de les conductes violentes quan es produeixen en el nostre espai més proper. Tenim lleis, agents de seguretat, punts liles i protocols antiassetjament. Ens haurien de protegir, però funcionen? Quina part és responsabilitat de l'entorn, de la comunitat? Avui aprofundirem en el tema amb la nostra Viqui Pregunta. Què és l'assetjament? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia. Parlarem amb l'Abril, amb en Ricard, veïns de Sant Feliu, que acumulen junts experiència, coneixements i eines per encarar situacions com aquestes. I acabarem amb coses de la Viquipèdia.
La Viqui pregunta.
Què és l'assetjament?
Què diu la Viquipèdia?
La Viquipèdia ens defineix l'assetjament com l'ús de la força, la coacció, les burles o les amenaces feridores amb la intenció d'abusar, dominar o intimidar de manera agressiva. És un comportament que es repeteix, es torna crònic. Un requisit previ essencial és la percepció, per part de l'assetjador, d'un desequilibri de poder físic o social superior a l'assetjat. Aquest desequilibri distingeix l'assetjament del conflicte. Hi ha diferents tipus d'assetjament: individual, col·lectiu, físic, verbal, de l'àmbit escolar o laboral, sexual, ciberassetjament, relacional, mobbing, etc.
Vaja, que la nostra societat ha desenvolupat i perfeccionat diferents maneres de causar dany als altres només que per sentir-nos superiors. Perquè la clau de tot això és el desequilibri de poder, és voler estar per damunt de l'altre.
Sí.
Ai, senyor. Bé, per saber més sobre tot això, com afrontar-ho i com evitar-ho, iniciem la nostra entrevista d'avui.
La Viqui entrevista.
Doncs avui us portem una d'aquelles entrevistes que tant ens agrada fer a la Viqui Pregunta, perquè acaben sent una conversa entre amics, en la que aprofundim en el tema del dia. Saludem avui a l'Abril Candeles Corderas, que viu la seva joventut de música entre Viena i Sant Feliu de Codines, amb el contrabaix a la motxilla.
Bon dia.
Bon dia, Abril. Bon dia. Benvinguda. I per l'altra banda tenim en Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta clínic, company de ràdio, responsable del Converses de Vida i que porta a la seva motxilla plena de joventut.
Hola
Ricard, com estàs?
Molt bé.
Doncs, estimats, benvinguts sigueu i entrem en matèria, que tenim molt de tema. Què us ha semblat aquesta descripció que fa la Viquipèdia sobre el tema de l'assetjament? I què us sembla des del vostre punt de vista, Ricard, que podríem completar?
M'agrada molt la primera part que heu fet de la Viquipèdia, però si dius que l'agressor l'hem de contemplar com una persona que pateix una disfunció de la seva personalitat, que no l'hem de normalitzar, aquestes conductes, i que obeeixen a una dificultat de reconeixement del seu passat, de com jo, quan va ser infant, se'm reconeixia, i per la manca de límits que l'entorn, família, escola i comunitat de veïns em van donar en aquell moment. O sigui que tenim dos grans fonaments que avalen l'agressió. Un és el com he sigut reconegut en el meu passat i l'altre, que podríem dir, la manca de límits o els permisos exagerats que se m'han donat.
Clar, perquè en definitiva estem estirant-nos els cabells. Ens sembla estrany que aquesta societat nostra li sigui més fàcil trobar comprensible l'actuació d'un agressor que no pas empatitzar amb la víctima. Abril, això ens deies a l'entrevista d'ara fa un any, que era el que més t'havia colpit. Com ho veus ara que ha passat els mesos?
Sí, bueno, la veritat és que sí que després del que em va passar i de la situació, el que més mal em va fer doncs, va ser això, va ser no el que va passar, sinó el que es deia pel poble, no? De si ets una mentidera, això no és veritat, etc. Doncs això que la gent tendeix, potser per por, no sé exactament el per què, però a posar-se abans de part de l'agressor, doncs que de part de la víctima, no? Diguem-ne que posar-se de part de la víctima és com anar directament en contra d'algú que pot ser bastant perillós, potser ningú es vol mullar en aquest sentit, ni ningú vol senyalar directament. Aleshores, ara, després d'un any, estic molt millor, la veritat és que sí, però bueno, és això, l'ajuda psicològica que m'han proporcionat i tot també em va servir de molt, sí, sí.
Clar, d'alguna manera tenim aquí, perquè ets una dona valenta que va fer el pas des del minut zero per denunciar el que t'havia passat, per reconèixer que tu eres la víctima, que és l'agressor el que té un problema. És l'agressor el que ha confós les coses i s'ha pensat que té cap dret, no sé d'on vingut, per fer-te o dir-te o actuar d'aquestes maneres.
Sí, sí, sí. No, i s'ha de dir que vaig anar a denunciar pensant, bueno, tampoc n'hi ha per tant, és igual, si és que igualment arribaré allà i la policia em dirà, no, mira, és igual perquè tampoc és tan greu, no? I si doncs és veritat, doncs tornar una altra vegada a això de l'ajuda psicològica que vaig tenir, doncs gràcies a la psicòloga vaig poder-me'n adonar doncs, que, o sigui, que òbviament hi ha coses greus, però no perquè hi hagi coses més greus, haig de deixar passar això per alt, no?
Efectivament.
Exacte.
La primera que es mereix tota la comprensió i tot el carinyo ets tu amb tu mateixa.
Exacte, sí, sí.
Per donar-te a tu mateix el temps que necessitis per superar això que t'han fet, però que endavant amb la teva vida.
Sí,
només
sí.
Faltaria.
Però és això, costa molt, eh? Vull dir, quan ho veus tu des de casa, que moltes dones no denuncien o moltes coses d'aquestes, és com que molta gent li costa de creure, com, ostres, és que a mi si em fan una cosa jo denuncio, no? Que l'altra persona es foti. I costa molt, molt, molt de posar-te en la pell de l'altra fins que tu no ho veus i, diguem-ne, notar aquesta vergonya que senten moltes també, perquè jo sentia moltíssima vergonya que m'hagués passat això, o culpa. I sí que quan ho sents d'altres persones penses, però com pot ser que et faci vergonya? És que és impossible que et faci vergonya. Vergonya li hauria de fer l'altre, no?
Uh-huh.
I doncs és això que sí que hem d'anar, òbviament, molt en contra de tota aquesta gent que es posiciona abans de part de l'agressor, però d'alguna manera, doncs, no sé com dir-ho, però com que puc entendre com que tampoc entengui ben bé la situació al 100% perquè costa molt posar-se a la pell de la víctima.
Uh-huh.
Costa moltíssim, moltíssim, moltíssim. I jo crec que, bueno, com a societat hem de fer aquest treball doncs, de voler-nos posar a la pell de la víctima i què és el realment que se sent, no? Perquè sí que és veritat que, ostres, seria molt greu, no?, acusar algú d'una cosa així que realment no ho hagi fet. Això és molt greu. Però el malament que ho ha d'estar passant la víctima sola i amb el sentiment de culpa i que tothom la tracti per mentidera, jo crec que és mil vegades pitjor.
Clar, i des del punt de vista professional, ens deia l'Abril que sort de l'ajuda dels professionals, dels psicòlegs, per tirar endavant, a racionalitzar el que ha passat i seguir endavant. Com ho veus, Ricard? Què n'hem de dir d'aquesta societat que racionalitza i accepta el paper dels agressors i no empatitza amb la víctima?
Bueno, aquí la societat també té molt que dir i rectificar, perquè la víctima passa a ser agressora de l'agressor i aquest canvi de rols la comunitat a vegades no acaba de saber-ho ubicar. Abans parlàvem de com he sigut reconegut en el meu passat. L'agressor, penseu que no parteix d'una salut equilibrada, sinó que ja té un desequilibri intern, emocional, intel·lectual, de tot tipus, i que això li dona com el permís per poder fer dany a l'altre. I a través d'aquest dany sanar la seva ferida. Si la gent no entén que hem de cuidar l'agressor abans de que cometi l'acte, aquesta gent també necessita una dosi d'ajuda preventiva i això ha d'estar estipulada a totes les comunitats sanitàries, educatives, etc., perquè qualsevol nen o nena no tingui aquest component d'agressió, que a més és visible, detectable, i amb símptomes clars que els pares i les escoles ho poden identificar.
Quins són aquests símptomes? Com podem donar unes alertes, unes guies a aquestes famílies, a aquests docents, perquè detectin aquests casos? Sí.
Hi ha un trastorn de la personalitat que és molt visible, que és l'excés d'aïllament o l'excés d'extroversió. Jo puc arribar a l'aula i ser el gran líder perquè tinc un do de paraula, un do de gestos, o puc ser aquell home tímid o dona tímida que ningú em veu i passo desapercebut. O sigui, hi ha uns extrems. I això es diu una sociopatia. A davant del grup, jo tinc uns comportaments extrems. Això és una cosa que ens ha de cridar l'atenció. Després també hi ha una alteració en quant al desig, que és el que jo desitjo sobre l'altre. Aquest poder que algú diu que té, que no és un poder, és una dificultat greu, on jo a través del dany disfruto. I aquí ja tinc una perversitat més elevada. Ja no sóc un sociòpata, sinó que podria ser una psicopatia. I això es detecta amb el parlar, amb els gestos, amb les mirades, que les persones ja ho veuen, que hi ha algú que desentona amb la forma en què em tractes. Hi ha un excés de simpatia, perquè hi ha molts maltractadors que són supersimpàtics, o hi ha un excés d'antipatia, rigor o d'allunyament a nivell emocional. Però sigui com sigui, aquests dos factors s'han de poder identificar.
Què han de fer les escoles o les famílies si detecten aquests comportaments amb els seus fills?
Parlar amb la família de seguida. Convocar-los, que igual es convocarien per altres fets, i parlar-ne. Primer de com es tracta la persona i després com la persona tracta els altres. Sí que hi ha trets d'autoagressió o d'autolesió amb un agressor, que prèviament la mare o el pare ja identifiquen que s'autoagredeix a casa. O bé amb l'aliment, bé amb la disciplina, fent un esport de molt risc o molt esforç, o bé amb fent-se mal físicament amb un cúter o amb el que sigui. O sigui, això ja es preveu i això ja és visible.
I això és més freqüent del que ens pensem, esclar.
Sí.
Però es queda a casa a l'àmbit privat i no ho expliquem.
El mateix que faria una comunitat de veïns que diem per què dona protecció a l'agressor. Per no haver-me implicat. Perquè també em fa molt dany veure com la meva comunitat hi ha personatges d'aquest tipus. I la negació no vol dir que el sobreprotegeixi. És que necessito més temps, més informació per donar-me en compte que tenim un agressor a dins de la comunitat. Però aquest agressor no se l'ha d'aïllar, se l'ha d'ajudar. I a més, hauríem de buscar els mecanismes d'inclusió de l'agressivitat per dissoldre-la a dins de la comunitat, no en un centre penitenciari ni en un altre tipus d'institució.
Clar, això sempre quan puguem actuar a temps, abans de que es cometi un delicte. Exacte. Que comporti una reclusió o una altra pena. De manera que les dones i els homes valents que denuncien les agressions que reben, en el fons, de retruc, també li fan un favor a l'agressor perquè permeten que sigui diagnosticat i que, si cal, rebi l'ajuda que necessita. Seria una mica aquest el terreny. Però anem al tema que ens preocupava. Per què les comunitats no ens agrada reconèixer que a casa nostra hi ha coses que no estan bé, hi ha coses que requereixen ser cuidades i ser redreçades? Perquè el primer que ens surt és dir, no, a Sant Feliu o aquests no són de Sant Feliu. A Sant Feliu no passa això. Ja ho hem sentit moltes vegades, no?
Perquè Sant Feliu m'identifica. Clar. Perquè visc a Sant Feliu. I parlar de Sant Feliu és parlar de mi. I aleshores, quan jo estic tan lluny de l'agressió, no puc entendre que el meu veí o el fill del meu veí pugui cometre aquests actes, quan jo el tinc en un reconeixement diferent. I això és el que dol. Aquest és el dol de donar-me en compte que la comunitat té agressors.
Exacte. Jo crec que també depèn, sobretot si en un poble, quina persona de Sant Feliu és, no? Vull dir, és políticament incorrecte, però és totalment cert. Vull dir, jo crec que se n'ha de parlar que a dins d'un poble, a dins d'una comunitat molt petita de persones, doncs sempre hi ha uns preferits, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, no és el mateix que això ho hagi fet X persona que ho hagi fet altra persona. Aleshores, doncs, és això, no afecta molt més que sigui el fill del meu amic o el fill d'aquesta família de Sant Feliu que no sé què. Segons de quina casa sigui, segons de quin cant sigui, és totalment impossible que això passi. Per tant, jo crec que això, bueno, és una cosa que passa a tots els pobles i a tots els grups de persones que siguin petits, i més en un poble com Sant Feliu, que és molt antic, diguem-ne, que porta molts anys i moltes generacions de famílies, a les quals tothom sap qui és de cada casa, més o menys. Per tant, doncs això, se li dona molta més preferència si l'agressor és de can...
Sí.
Qui sigui.
De can convingui.
Això és cert, eh? Perquè mira que aquesta jerarquia de poder i de disculpa a vegades ens ve pels abans passats. Perquè si el meu avi va ser algun doncs, prohome que va ajudar a la comunitat de Sant Feliu,
I tant,
no se li otorga que un net pugui fer això. Exacte. Jo puc ser un bon avi, però jo no soc responsable del meu net. Des d'aquí va que en el bon fer de la gent, tota aquella camada de la família queda disculpada.
Totalment.
Molt bé, d'Abril, però tu ets de Sant Feliu, de Socarrel.
Ah, no, sí,
com
sí,
els
no,
teus
no.
agressors.
Jo amb això, que... jo amb això no... Vull dir, amb això, diguem-ne, no m'he trobat amb cap problema. Però sí que és veritat, vull dir que jo sé que aquestes coses passen i que segons del cant que siguis, doncs, sí, no és el mateix, diguem-ne, el poble no t'assenyala de la mateixa manera. Ja no només amb això, amb coses normals, però clar, si a part... una persona de X família és acusada d'agredir algú sexualment, doncs ja, bueno, és totalment impensable.
Pues, hem de tenir en compte que aquests clans familiars de tant poder, les agressions que ells viuen estan callades, mai les denuncien. I a vegades està dintre la família l'agressió.
Yeah.
Pot ser sí, el meu marit, el meu pare, el meu germà, i això mai es diu. Perquè dir-ho és obrir una fissura que posa de manifest una dificultat que té la família.
En tot cas, aquest armatisme, aquesta autoprotecció, el que t'està dient és que el que hi ha dintre no és digne de ser vist. És a dir, tanquem la porta perquè no vegis que dintre de casa meva també hi ha problemes.
Exacte, sí, totalment.
Doncs que s'ho facin mirar, no?
Perquè saps què passa? Que quan jo m'adono compte que hi ha el problema és de prendre decisions.
Uh-huh.
I aquí és on la gent es queda frenada. I què ets de fer, no? Davant del meu fill o davant del meu nebot que fa això?
Bueno, sí.
Quina conducta haig de tenir... que hi perdré, que hi guanyaré, i vaig saber que el silenci ha format part de tota la història de la humanitat,
sí.
Davant el dolor, d'aquesta manera.
Bueno, i en aquests últims minuts que tenim de l'entrevista, com ens mirem això de forma positiva? Com convertim això en una cosa... De fet, aquest any podem dir que a les festes majors del 2024, en les quals vas tenir una actuació principal com a conductora de l'acte d'inauguració, eh que sí... Doncs podem felicitar-nos de que aquest any no s'ha denunciat.
La veritat, un fort aplaudiment a l'Ajuntament, jo ja ho he anat dient, però ho han organitzat molt bé. Jo, personalment, no he escoltat cap cas i sé que van dir que, si més no, no se n'havia denunciat cap. Que malauradament pot ser que n'hi hagi hagut algun, però crec que ho han sabut conduir molt bé d'un any a l'altre, han sabut organitzar-ho molt i molt bé.
La percepció és de que hi havia més seguretat, de que estava tot preparat i a punt perquè no es donessin aquestes circumstàncies?
La percepció és que realment, diguem-ne, d'alguna manera havien après el que havia passat l'any passat, els que organitzaven, i d'alguna manera doncs, això tenien por que tornés a passar i ho van organitzar de tal manera que jo crec que va funcionar molt millor que els anys anteriors, vaja.
Molt bé, però això no ens ha de fer baixar la guàrdia. Doncs aquest any no s'ha produït cap cas, però això no significa que aquestes coses que estem parlant d'aquesta societat amb la que vivim, a Sant Feliu de Codines, no es pugui tornar a produir en qualsevol altre cant, en qualsevol moment.
Perquè això hi és. O sigui, des del moment que ha passat és que està. No, uh-huh. no és algo que va i ve. Hi és i està instal·lat. El que sí que és cert que hi ha una major consciència de part de tots, d'institucions i persones, d'estar més atenta per posar límits, no donar tants permisos, no ser tan confiat en segons quines situacions. I això penso que és una bona labor pedagògica d'anar creant aquesta consciència, evidentment amb recursos. Què faré davant d'això, com tractar aquesta persona i com fer que no repeteixi o reincideixi en una agressió.
Mm-hmm. Tinc entès que, de fet, la regidora de... La Caral, la regidora de l'Ajuntament d'aquests àmbits de joventut i també d'igualtat, està especialment treballadora amb aquest tema. S'estan iniciant programes, s'estan iniciant activitats de conscienciació. Què s'està fent?
S'està fent això, s'està parlant amb tothom. Una codinenca que també té un paper rellevant amb aquest tema de la prevenció. Des de Converses de Vida estem fent programes de pedagogia i reeducació amb l'àmbit sexual, la diversitat, la tolerància, perquè un poble es canvi amb educació, no amb sancions.
Uh-huh.
I penso que això és algo que l'Ajuntament aboga, promou i està al costat d'aquest canvi.
Doncs ens alegrem de que això sigui així, ens alegrem de que l'Ajuntament estigui treballant en positiu perquè les properes generacions de codinencs i codinenques ja vinguin preparats per acceptar la diversitat, per entendre que ells no són ni més ni menys que el seu amic, amiga, que viu i que treballa i que juga al seu costat. I que entre tots fem un poble divers i més divertit. Tenim ara uns últims dos minuts per afegir allò que us vulgui quedar, que no hàgiu dit.
Jo crec que és una frase que es diu sempre, no? Però sí, sobretot que si passa qualsevol cosa es denunciï i que no es tingui por, que es parli amb persones de confiança i que no es dubti en cap moment anar al psicòleg perquè és molt important, però molt, molt, molt important. Per molt que no ho sembli, dir-ho en veu alta, explicar-ho en veu alta, plorar-ho amb algú que en sap i que és un professional del tema, trobo que és molt important. Per tant, per molt que soni a cançó repetida, denuncieu i això.
I demaneu ajuda.
Demaneu ajuda, sí.
Perquè en trobareu.
I tant, i tant. Segur, seguríssim, seguríssim, seguríssim.
Molt bé.
I jo el que vull aportar és com una esperança a les famílies d'aquests agressors, que amb temps, amb cura, amb carinyo, es pot canviar un agressor i es pot rebaixar la seva quota d'agressivitat, que no tinguin por a dir-ho, que també demanin ajuda en aquest ambient psicològic quan jo tinc un fill que té conductes agressives, que no l'amagui, sinó tampoc cal que el faci visible i l'expongui, però sí que me n'ocupi.
Molt bé, doncs ens ha quedat una entrevista, m'ha agradat molt. Jo em quedo amb deixem d'amagar els problemes a sota de la catifa, deixem d'escombrar, extreiem-los a la llum, que el sol purifica, i demanem ajuda, que víctimes, agressors i tota la comunitat en trobarem, ens ajudarem entre tots i farem un poble millor. Endavant, seguim amb coses de la Viquipèdia?
Coses de la Viquipèdia.
Mireu, una pregunta recurrent és quan la gent es diu he trobat un error a la Viquipèdia, què faig? Aquesta pregunta és un clàssic, però pitjor són els amics que ens venen i ens diuen hauries de corregir tal o qual cosa perquè està malament. Mireu, a la Viquipèdia tenim múltiples llistes d'errors per corregir i no ens falten idees, per tant, el que ens manquen són mans per fer-ho. Aleshores, quan jo sento que algú diu què faig, jo crec que és un tresor i el volem i nosaltres el que volem és ajudar-lo perquè es llenci. Aleshores, us explicaré què es necessita per fer una correcció a la Viquipèdia. Necessiten tres coses. Preneu nota perquè són molt complicades, eh? Una és un contingut a corregir o a afegir un article. Com això, he trobat un error i el vull corregir. La segona és una persona que tingui ganes de fer-ho. I la tercera és una font que puguem fer servir com a referència. És a dir, que si tu vols afegir una cosa, has de dir d'on l'has tret. Només amb aquestes tres coses, i si heu escrit alguna vegada en Word, sou capaços de corregir la Viquipèdia o d'ampliar-la. És fàcil, oi? Molt bé, no he parlat de fer un article nou, ni em penso parlar, perquè personalment desaconsello molt profundament començar un article nou fins que no s'hagin fet com a mínim un centenar de petits canvis. Ningú recomanaria a un amic seu agafar un Fórmula 1 per aprendre a conduir, per molt que ens agradi la velocitat. Doncs aquí és exactament el mateix. S'han de corregir petites coses. S'han de menjar trossets petitons. I aleshores s'aprèn d'aquestes coses. Si feu un article per primera cosa, us estimareu, odiareu la Viquipèdia i, a més d'això, segurament us esborraran l'article perquè estarà mal fet. Per tant, piano, piano. Explicat per la ràdio com s'edita en la Viquipèdia és poc pràctic. Per tant, ara que heu entès les tres regles bàsiques per decidir si feu una modificació o no, el que crec que és més útil és que aneu a veure la pàgina que tenim de videotutorials en què expliquen com s'edita, com s'afegeixen referències, com... etcètera, de tot. Hi ha un grapat de tota mena i de tota mida. Jo recomano una col·lecció que es diu La Viquipèdia en un minut. Són 8 tutorials que parlen de 8 temes diferents sobre edició i són d'un minut, com el seu nom indica, i són molt fàcils d'entendre i molt curts. I direu, vale, i ara que he vist els vídeos, ara què faig? Doncs com tot en aquesta vida, practicar, i després seguir practicant. I si ho voleu fer sense risc d'espatllar res, podeu editar a la vostra pàgina d'usuari, que tothom té una, i allà ningú s'hi posarà ni sobre què ho he escrit, ni si està ben escrit, ni si està malament, ni si heu comet algun error. I, per tant, allà us podeu entrenar i quan us vulgueu llançar, pues, ho feu en alguna pàgina d'un article de debò.
Jo sí, tinc una coseta per dir, si m'ho deixeu.
Sí.
Ah. Has nomenat tres requeriments.
Sí.
Tres requeriments. Jo, hi ha un tipus de correccions que només requereixen dos d'aquests.
Sí, sí. Sí,
perquè hi ha les correccions purament formals,
elementals, sí.
Que són correccions ortogràfiques.
Estic d'acord, sí.
Que per això no cal tenir cap referència.
Bueno, el que passa que, tal com jo ho he expressat, inclou sí. també això. Mm. És cert, hi ha correccions de... Escolta, que aquí falta una coma. Això no s'ha de referenciar per dir per què l'has posat. O si una falta d'ortografia.
I és això encara més fàcil.
No s'ha de referenciar, això perquè és evident, no? Però quan dius no va néixer el mes d'octubre, va néixer el mes de novembre,
això sí.
Perquè ho sé jo, perquè conec a la família, això no val. No coneixes la família, no val.
De fet, sempre hem aconsellat començar a conèixer com editar la Viquipèdia des de l'espai de progrés de l'usuari, que no és més que una font de suggeriments de correccions.
Correcte.
Perquè t'atreveixis, però és que... Fins i tot així, no t'has de tenir por d'equivocar-te, perquè si t'equivoques corregint, també té solució, oi que sí?
I tant. Encara que faci respecte, heu de saber que la Viquipèdia no s'esborra res. La gent diu, és que he esborrat una cosa. No, la Viquipèdia no s'esborra. La Viquipèdia se sobrescriu. I, per tant, tu pots sobrescriure un contingut amb un altre o sobrescriure un contingut amb la nada. És a dir, amb un contingut nul. Però l'anterior està i el nou que has posat també està. Estan els dos. I, per tant, tots els canvis es guarden i si aneu a una pestanya que hi ha a la dreta que diu historial, veureu tots els canvis que s'han fet, siguin d'una coma o siguin de tres paràgrafs.
És com el botó de desfer d'un processador de textos.
Correcte, és com el botó de desfer, però de l'historial sencer i, per tant, tu te'n vas allà, busques l'edició que t'has equivocat i li dius... Desfés. Hi ha un botonet acusat de cada línia d'edició, diu desfés i la tira enrere. Si amb tot això no us en sortiu, us passeu per la taverna, tal com vam explicar en el programa 26, i demaneu ajuda.
Vinga, va, no tingueu por, que la Viquipèdia tot és començar.
I tant.
A practicar.
I tant. Ah, perdó, i que necessitem mans, perquè de llistes, de coses a corregir, ja us he dit que tenim moltes.
Moltes, i Viquiprojectes, i moltes coses per fer. I recordeu la Viquitrobada, el proper 9 i 10 de novembre a Sabadell. Ens veiem tots. Fins aquí la Viquipregunta d'avui. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en dues setmanes. I que tots els nostres podcasts estan a la nostra web, laviquipregunta.cat. I també tota la informació, tots els enllaços de cada capítol. Si ens voleu fer arribar una Viquipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar. laviquipregunta.cat. Una abraçada. Adeu, Viquifriquis.
Adeu.
Adeu, que vagi bé.